12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts, encetam tercera hora de programa, s'incorpora Lluís Fortes als comandaments tècnics i comentam, ja sabeu, aquella notícia que tant ens ha cridat l'atenció a les 9 i que sempre aprofitam les 11 per recuperar-la i per aprofundir una mica més si cal. Ens referim a la darrera ocurrència de Javier Milei, el president de l'Argentina, ha aprovat un decret que permetrà prohibir l'entrada al país i expulsar els estrangers que agreugin els argentins, perdoneu, o el mateix país. No llores por mi,
Argentina. Aquesta mesura arriba després de la polèmica generada durant el Mundial de Futbol, quan Milei va denunciar una suposada campanya internacional contra l'Argentina. Segons el president, en els darrers mesos han augmentat els missatges d'odi i de menyspreu contra els argentins i considera que això posa en risc la convivència.
De fet, el decret modifica la llei de migracions i incorpora aquesta nova causa per denegar l'entrada o fins i tot retirar el permís de residència. El govern assegura, però, que la norma no s'aplicarà a les crítiques polítiques, acadèmiques o ideològiques, protegides per la llibertat d'expressió.
Tot i això, la decisió ha provocat una forta allau de crítiques. Juristes i partits de l'oposició alerten que el concepte de greuge és massa ambigu i demanen qui decidirà que és una ofensa o que no. També parteixen que el decret podria ser inconstitucional i convertir-se en una eina d'aplicació arbitrària.
Alguns dirigents polítics fins i tot han recordat que, si altres països aprovassin una norma similar, el mateix Milei podria tenir problemes per entrar-hi, després dels insults que ha dedicat en diverses ocasions a líders estrangers.
Aquest nou decret s'emmarca en l'enduriment de la política migratòria impulsada pel govern argentí des de l'arribada de Milei al poder, una estratègia que diversos analistes relacionen amb les polítiques migratòries defensades per Donald Trump als Estats Units. Una més de Milei creix que tindrà efectivitat avui. Marta Grau i jo ho comentàvem a primera hora, com que tu eres a l'aeroport, com a jove del programa, Maria Antònia Esquines, t'escoltam.
A veure, jo és que ara no m'esperava, que és que ho xerràvem l'altre dia, no? El Mundial està tenint tanta repercussió a nivell noves normatives, noves lleis, que és que jo no sé fins a quin punt se podrà arribar a fer realitat. O sigui, jo sé que aquesta gent és important, té veu i de més, però una cosa és el que pensin i l'altra si se pot aplicar a la pràctica. Per tant, no sabria què dir-te. Veurem amb bastant si s'arriba a aplicar.
Però tu imaginaves que un Mundial formés tanta esquera i que tanta de gent s'evolucionés perquè Argentina no va guanyar una copa del Món?
En el moment en què vaig veure la notícia de que estan intentant recopilar firmes
un
perquè se repeteixi...
I duen moltes, no eren 30.000,
clar,
ja?
Perquè se repeteixi aquest partit, al·lucinar un poquet.
No me posaràs les coses en perspectiva, que són 30.000 davant tot el món.
Exactament.
Clar, és que
exactament.
En la Copa Mundial, si jo com a mínim, fins que no hagi votat la meitat del món més un, a mi no me convenç aquest Xein Puntor.
Creus que hi ha alguna cosa que mogui més passions que el futbol, en realitat?
Jo crec que no. Fins i tot gent que no és molt de futbol se reuneix el dia del Mundial per veure amb els seus amics i família i de més. Ara bé, no sé fins a quin punt aquesta recollida de firmes és el que dic. Totes les decisions que s'estan prenent són idees, són pensaments que no sé si realment, per molt que tingui importància, se pugui aplicar.
Aquest home està aplicant, es decàleg del populisme.
I que no sap perdre.
En primera persona, que no saben perdre, però també ell, el president Milei, està passant ara una temporada una mica xino-xano per casa seva, i veu que aquest tipus de mesures populistes, que allò que fan és crear polèmica, sobretot que la gent se posi emprenyada, per dir-ho de qualque manera, per un tema tan susceptible de ser interès nacional com era el futbol argentina, que ja me diràs. No ho sé, troc que és provocar o encendre els ànims innecessàriament, i que si el que volia era recuperar una mica la bonomia cap a Argentina a nivell internacional, no sé si has fet de prohibir l'entrada en el país a gent que no estigui d'acord amb les seves polítiques o amb allò que pugui passar en aquell país, és la millor manera.
Et dic una cosa, la llista d'enemics públics serà llarguíssima, perquè si qualsevol persona que no està d'acord, no, que la seva opinió pot agreujar el que ells pensen que és bo per l'Argentina, imagina't la llista.
Però
quin
serà el tipus de debat? Si te fiques en un futbolista...
On poses la línia?
O si, per exemple, dius que Borges no és el millor escriptor hispanoamericà de la seva generació. Clar, perquè no és el mateix discutir això que, per exemple, discutir si se falta la targeta vermella de Nenzo va la targeta vermella o
per
no.
Per això, qui redactarà... Són
diferents nivells de debat.
Qui redactarà, no?, tots aquests punts i quins són els que realment...
O, per exemple, si tu dius el Chino Darín no té res a veure amb son pare. És a dir, com a tu no val res, te tancaran Argentina les portes?
Aquí deixam un poc la pregunta a l'aire, perquè no deixa de ser sorprenent aquesta darrera decisió del president Milei, però tenim altres qüestions que comentar-vos, perquè ja vos havíem dit que avui era un dia de molt de moviment, 31 de juliol, s'esperen molts de trajectes, no sabem si manco que la setmana passada, que recordàvem abans, que tal dia com avui fa una setmana, divendres, teníem el rècord de vols comercials a l'aire, no? Era una estampa impressionant, o sigui que la veritat és que moltes persones, a la vegada que ens escoltin, Maria Antònia, estaran ja fent ses maletes, partint-ho des de l'aeroport.
Sí,
que...
hi havia moltíssima gent, molta cua i també molta il·lusió de partir. La gent està tot l'any fent feina i ara toca viatjar, no, les vacances. Jo no sé si en Xisco, ara que aviat li vendran les seves, que és l'únic que de moment no ha partit, té pensat viatjar, no ho sé, a Vigo?
No, perquè ja hi vaig anar per Nadal en Mumaratí, la meva família, a veure els llums de Nadal.
I no repetiries? Diuen que estan impressionants.
És impressionant, podria repetir, però no sé si dos anys seguits. Però ara passarà una cosa que no m'agrada gens.
No me
diguis. I és que en Marta Garau ha decidit que soni una Nadala fora de temporada.
Jo t'he fet la pregunta, ho has explicat
feta,
tot.
T'he dit, és
vera, dona mala sort.
Dóna mala sort.
Però se pot considerar una Nadala la cançó que he triat?
Ara ja se considera cançó comercial. Bé, que soni, i si no, que vam al programa, perquè ha caigut el senyal, ja sabràs per què és. Mentre bona part de l'estat espanyol pensa ja en les vacances d'agost, Vigo ja pensa en Nadal. Aquest dimecres es va iniciar la instal·lació de llums de Nadal a la ciutat. Des de la Porta do Sol, el Balla, Nabel Caballero, va donar el tret de sortida al muntatge d'una campanya en la qual el Consello aspira un any més a convertir la ciutat en el gran aparador nadalenc del país.
Però, Xisco, encara no s'ha concretat la data. De fet, crec que és el millor secret guardat del món.
Així és, no ho han desvetllat, perquè si no ara ja tothom començaria a reservar viatges
seria
per
gros.
Poder anar a la inauguració. Que la inauguració, recorden, l'any passat no li va anar del tot bé perquè va ploure i aquell espècie com a de botó que havia de prema no va encendre es lluny i va haver com un moment de tensió dramàtica a Vigo. El que sí que se sap, però, Maria Antònia, és que la campanya creixerà respecte de l'any passat. La ciutat comptarà amb més de 12 milions de llums LED, il·luminació a 500 carrers, 40 més que el 2025, més de 100.000 motius ornamentals, 2.700 arbres i 1.500 arcs decoratius, a més de grans estructures transitables distribuïdes per diferents punts del centre, estructures transitables per les quals jo ja he passat. Caballero va explicar que l'objectiu és crear diferents recorreguts perquè els veïnats i els visitants puguin recórrer durant dies un Nadal diferent en cada zona de la ciutat. El muntatge, que ara comença, és parcial perquè fins que arribi la tardor no posaran la velocitat de creuer. Però supos que, com que aquest home sap fer molt bona propaganda, ha dit millor que en comencin a parlar ja des del mes de juliol.
De fet, en parlarem amb ell, perquè ho fem pràcticament cada any. sempre ens explica, no?, en quin punt se troba aquesta decoració nadalenca, les imatges que compartim i que descrivim pels oients, el mateix Batlle, no?, col·loca aquesta decoració.
És que ara sembla que sou com amics.
Home, sou molt d'anys, des del 2020, me pareix, no?
Mos ho explica cada any, exacte, en connexió, amb el cavaller, un bon dia.
El cridam cada any, pràcticament.
No, és una molt ben simpàtica, i més per parlar de llums.
Sí, sens dubte. Així que ja teniu un motiu per anar a Vigo, la decoració nadalenca, que just ha començat avui. Com que dius que aquesta cançó dona mala sort. No sé si se pot considerar una Nadala o no, però tinc una altra que segur t'encantarà i que sona així. Sí, perquè toca ballar els divendres i així com deien els vigis, haurem d'estar ballant tot el temps. I això ho tenen ben clar els alumnes de l'Acadèmia de Dansa On Stage de Palma, que han passat del 8 al 18 de juliol a la Dance World Cup a Dublín, a Irlanda.
A més de participar en aquesta competició amb més de 40 ballarins d'arreu del món, Hannah Grace Insull i Toni Fiol van poder empotrar-se en algunes medalles de pòdiums.
Coreografiats per Hacen Zakaria i Laura Álvarez, directores de l'acadèmia, en Hannah va aconseguir el bronze en dues categories, claque i jazz, mentre que Antoni Fiol va quedar subcampió del món en la categoria de ballet. Tenim avui amb nosaltres a dos d'aquests ballarins i a la directora de l'acadèmia perquè ens conti una mica sobre aquesta experiència. Molt bon dia, com estàu?
Molt bé.
Per favor, podeu mostrar les medalles a càmera i així les veiem?
Jo he traït les mies de bronze.
Mira-les, eh? Clar. Enhorabona, hem de començar per aquesta...
Un aplaudiment.
Oh, i tant que sí.
Balears, cara d'artistes. Clar, i com vos va arribar l'oportunitat de participar en aquest Dance World Cup? No sé si la vostra monitora, la vostra professora, vos va dir heu d'anar, vos apuntau allà on vos diguin, vos agrada viatjar, i si és per ballar encara més, com va anar tot plegat?
Bueno, pues cada año, básicamente, llevamos, no sé, muchos años ya yendo a esta competición. Y bueno, básicamente los preparamos los bailes cada año, empezamos preparando, no sé, te diría, depende de qué baile sea, pero podemos empezar cualquiera en septiembre y otros más tarde, pero básicamente eso, que durante estos meses pues vamos preparando los bailes y luego los llevamos.
Claro, porque el ball es una, más que una afición, es un estilo de vida. Supos que no s'arriba a aconseguir medalles, com ha estat el vostre cas. Toni, ara començaré per tu. Si no dus una disciplina, no és que es diu menja cap vespre i dius faré un gran plié. No, és cada setmana heu de fer feina constant i de valent per poder assolir aquest nivell.
Sí, cada dia t'has de motivar per anar a classe, perquè també són moltes hores de ball i sempre has d'intentar millorar a poc cada dia. I...
Quantes hores de ball, Toni? Al dia, perquè això requereix un esforç, com deia en Xisco. Quantes?
Jo faig diaris 4 hores en el conservatori i després sempre ho intent compaginar en l'acadèmia d'On Stage.
Ja me diràs, 4 hores diàries, si tu i jo m'hauria posat en ballet. Per cert, sempre tinc aquesta curiositat i crec que no és una cosa molt de ballarins. Tu per dintre teva vas fent ballet? Quan t'has de dutxar, replegues la tabeola, fent un developé, pegues un bo pels passadís. Mama, no te preocupis, jo t'ho diré a sal. I en un moment ja ho tens tot a casa, perquè a mi això m'encantaria compartir temps amb gent que balla per veure com la coreografia també forma part de la vostra vida.
Sí, sempre ma mare em diu, vés alerta que encara me pegaràs, vés alerta.
Ai, que no tombaràs al sofà.
Sí.
I quin ha estat el repte més gran durant aquestes preparacions per aventura? Qualque lesió o qualque tipus de pas que no hi havia manera que te sortís i veies que estens arribava, que la competició eren dues setmanes?
Bé, jo enguany he tingut una lesió en el peu i això te desmotiva un poc perquè veus en els teus companys que van millorant i van treballant i tu estàs estancat en que vols recuperar-te ràpid per fer els balls i sempre hi ha passos que el teu professor sempre intenta anar a poc pujant de categoria i així brillar més a l'escenari.
Caterina Hanna, que va fer dues medalles de bronze, de claqué i de jazz, no sé amb quin estil te sents més identificada. O es de matí ets claquetista i es cap vespre com a més jazzera.
A ver, llevo años haciendo las dos disciplinas, pero yo te diría que claqué siempre ha sido como parte de mí. Siempre cuando dicen mi nombre, pues piensan en el claqué. Por eso te diría que claqué viene primero y luego jazz, pero igualmente de las dos partes me encantan las dos. O sea, no te podría decir prefiero una que la otra, solo que creo que una... Llevo más tiempo haciéndola y me identifico más con ella.
Ostres, i és genial, Laura, que generacions de ballarins joves apostin per esclaque, no? per un ball, que vulguis o no. No estem parlant de dansa contemporània, moderna, sinó un ball clàssic. Als joves els agrada? Hi ha hagut com un augment d'aquesta tendència?
Sí, el claqué és un estil, de hecho, mi hijo que tiene 7 años hace claqué, le gusta mucho, y es un estilo que recomiendo a todo el mundo porque trabajas mucho la precisión rítmica, trabajas mucho la agilidad del pie... Y es un estilo muy divertido de hacer, de hecho. O sea, una vez que lo empiezas...
Y muy complicado.
Tots poden fer claqué, però, Laura, ara que has dit prepara la coordinació rítmica, jo aquí ja he començat a sortir de l'habitació, de la classe de claqué per la porta darrere.
Sí, de hecho, en la escuela tenemos clase de claqué inicial, así que estás invitado a venir un día y a probar. Y tenemos adultos que empiezan incluso, así que está abierto a todo el mundo.
Sí, perquè encara que siguin joves els que s'enduen les medalles i participen en aquests certàmens, no hi ha edat per la dansa. N'hem parlat qualque vegada que has vengut aquí... Tothom que senti aquest cuquet i que de petit li fes il·lusió sanissadora d'un cant, sempre ets atents de poder aconseguir-ho.
Sí, jo és una... la danza és una cosa muy saludable mentalmente, físicamente, y se la recomiendo a todo el mundo. Luego ya pues cada uno la enfoca más tipo hobby o más profesional. Por ejemplo, Hanna se va a ir a Londres ahora en septiembre a dedicarse plenamente a hacer una carrera. Pero se la recomiendo a todo el mundo porque además te beneficia a nivel social, haces mucho trabajo con música clásica, y es todo muy beneficioso. No hay nada, aparte de que te cansas, pero...
Bé, això també te mantén en forma, que no com altres tipus de feines, que si són més sedentàries, com a mínim t'estalvies les hores de gimnàs.
Exacto.
Perquè ja ho estàs fent cada dia allà mentre assalles. Clar, ara la professora, la Laura, mos deia que na Hanna acabarà a Londres, que estudiaràs a Londres. Ara ja es poden xafarratjar.
Sí, haré una carrera de teatre musical, que bàsicament és una de les mejores academias en Londres. Y nada, son 3 años estudiándolo, donde no sé cuántas horas haces, pero sé que una mañana, o sea, un lunes puedes hacer de 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Por favor, noies, i nosaltres que no trobem temps per anar una horeta...
al gimnàs.
És que no hi ha excuses, no me digueu. Aquí hi ha molt d'esforç al darrere.
Perdona, perquè... excuses ni ara, tampoc. Mos tiraran pedra sobre el nostre sostre, estimada. Són joves, no donen una càrrega familiar, poden viure per la seva carrera.
Home, clar, però me pensar... digues que una hora se pot treure
hora, sí.
Cada dia, mitja, no? Si me...
O dues.
Si m'apures. Dues, no sé tant, no? Però, clar, quan hi ha tant d'esforç, que ho han explicat ells, jo m'imagino que tu, com a professora, has de sentir un orgull de tenir les Balears, no, en el punt de mira del ball actual, no, guanyant trofeus. M'imagino que és tot un orgull.
Sí, la verdad que tanto Hasem como yo, que llevamos la academia, es verdad que invertimos mucho tiempo, mucha energía, y siempre intentamos, pues eso, sacar lo mejor de cada alumno, y es verdad que cuando conseguimos un resultado como este, yo me puse a llorar, porque al final es como una recompensa al trabajo, no solo de meses, de años, porque los hemos formado nosotros. Hanna, por ejemplo, lleva con nosotros desde pequeña, y la ves crecer, la ves que ha hecho un cambio brutal, y para mí es un orgullo pues verlos, que dices, jolín, pues desde donde yo les he sembrado la semilla van al mundo... i les he dado les herramientas para ir a un nivell alto.
I tant. Hem parlat del claqué, no?, que ens encanta. Hem triat aquest xic to xic de fons abans, no?, perquè tothom, quan parla de claqué, li ve al cap Fred Astaire i Ginger Rogers, pel·lícules precioses, no?, que, per cert, quin domini del claqué tenia Fred Astaire. És veritat, ja ens han explicat ells, no?, que és molt complicat, que requereix de moltíssima tècnica, però us vull demanar també per als balls moderns. No sé si ara mateix, quina és la tendència a les acadèmies, no? Hem parlat de ball clàssic, però segur que ara mateix hi ha alguna tendència que estigui pegant fort, i si és així, quines?
Pues el contemporáneo, yo creo que tira mucho porque no es tan estructurado como el ballet clásico, no es tan disciplinado.
Sí.
Tienes mucha más libertad coreográfica, libertad de movimiento, y hoy en día en nuestra escuela el contemporáneo está en auge. Y también, pues, el ballet clásico en sí, hay mucha gente, incluso adultos ahora, que se ha puesto muy de moda hacer ballet adultos.
O sigui, que mai estar por el ballet. Tinguis la
ja ho saps, que tinguis.
Mai estar pel ballet i mai estar pel claqué. És a dir,
mai estar pel claqué.
Per res. Quan va ser que en Toni se va interessar pel ballet? En quin moment vas dir, ai, és que això és el que m'agrada?
Bé, jo des de ben petit sempre he ballat, però fins en els 7 anys no vaig començar, 7, 8 anys, no vaig començar a fer ballet, perquè abans estava a una acadèmia en el meu poble, en Raquel Martínez, i me van encaminar cap en el ballet, perquè me van veure que tenia actituds cap en aquesta disciplina, i des d'allà he començat sempre en el ballet, i ara que no me'l toquin en el ballet.
No, sobretot una disciplina que no sols ser eminentment masculina, hi ha moltes més dones que homes. Sí. Amb això també has hagut de construir, m'imagino, una mica la teva afició, lluitant contra segons quines percepcions socials de que el ballet ha de ser només cosa de dones.
Sí, sí, sobretot aquí a Mallorca no hi ha gaire homes que estiguin fent la dansa clàssica, però sempre se lluita cap a el que t'agrada, així que...
I com és una sortida de competició? O sigui, aneu tots els companys, com vos duits entre vosaltres? Ja és cert que en Rivallà hi ha moltes més acadèmies i jo, com és ballarina, no de ballet, ni contemporani, ni res, jo era de ball modern, hip-hop i de més, era anar fora de Mallorca, fora de les illes, i trobava moltíssim més de nivell que nosaltres, i per això va ser un xoc cultural molt, molt gran. No sé si també passa la vostra disciplina.
Sí, yo, de hecho, nuestra filosofía es que vayan a competir, especialmente en la mundial, porque ven gente de otro sitio, cómo entrenan, cómo ensayan, cómo se preparan, y para ellos es como un abrir de los ojos y darse cuenta de que hay gente en el mundo de su edad que trabajan duro. Pero tengo que decir que nosotros desde nuestra pequeña Mallorca hemos conseguido ir a una mundial con un nivel muy alto, compitiendo contra Canadá, China, Australia, todos los países del mundo que son muy estructurados y muy trabajadores, ¿no? Porque culturalmente...
Quins tenen la fama de fer més feina?
Bueno, todos los asiáticos...
Sí, Inglaterra.
Sí, Inglaterra sí, también. Claro, sí. En Inglaterra la comunidad y todo el tema de la danza está muy en auge, ¿no? Los musicales, todo ahí está claro. Muy... Pero tengo que decir que desde Mallorca hemos conseguido pues podiar, hemos conseguido top 10 en muchas coreografías, que había gente buenísima, y la verdad que para nosotros cada año pues ya vamos mejor preparados. Ya sabemos también a Hanna pues ubicarla más en su estilo, a Toni en el suyo, entonces conocemos muy bien a los niños y los...
I combinar-ho amb els estudis, que això no deu ser tampoc fàcil, no? En el dia a dia, això com ho duis?
Bueno, yo ya acabé los estudios y por eso, bueno, ahora voy a estudiar, pero no será lo mismo que estudiar mates en castellano, pero igualmente tendré que estudiar la filosofía de la música, del teatro y todo, pero...
¿Y en el teu cas, Toni?
Jo ara acabo d'acabar primer de batxiller i un poc dur, la veritat.
Home, clar, no deu ser gens fàcil.
No, perquè cada dia acabes a les 7:30 i després has de poder estudiar. I per ara començaré segon i, bueno...
Encara serà pitjor.
Seran els dos anys pitjors, que però sí. Després ja veuràs una tranquil·litat quan Hanna, que ja podrà estudiar el que realment li agrada.
Sí.
I com combinau les tentacions de la joventut amb feines tan disciplinades com és el ball? Ho dic perquè haver de tenir el mòbil de vora, tu no pots estar fent quatre passes de claqué contestant un missatge.
No.
O no podràs sortir de marxa fins tan tard com les teves amigues, perquè l'endemà el teu cos ha de tenir un rendiment i ha de tenir unes característiques i sobretot una energia que si surts de festa no tens. Clar, sou molt joves i també renunciau a part d'aquesta vida jovenívola per un somni. Com ho duis en això?
A ver...
Veig que se miren, ho dic per aquí en el ràdio. Els nostres dos convidats, no. Antoni i Hanna, qui vol contestar primer?
Realmente, si tú quieres hacer algo, lo vas a hacer. Por eso, muchos años, desde pequeña hasta así, nos lo dice Laura siempre, cuando tenemos una niña pequeña que nos dice, ay, el lunes no puedo venir a clase porque tengo un cumple. Yo decía, yo no iba al cumple, ¿sabes? En plan, yo no puedo ir al cumple porque tengo baile. Esa siempre
ha sido priorizar. Exacto.
Sí, siempre ha sido la respuesta, pero... Realmente, si te gusta tanto, no afecta. O sea, yo le tengo tanto amor a lo que yo hago y a lo que me voy a dedicar, que no ir a una fiesta o no ir de compras...
I per això la Hanna ha arribat on ha arribat, igual que en Toni, no? Perquè se tracta de...
Perquè la Laura no deu ser com la professora de fama, que tot una que arriben a l'acadèmia, perquè ara veiem a Hanna que diu jo no hi va complir anys, tu vas anar amb un garrotet i vas dir la fama costa, i aquí és on començareu a pagar.
No, jo... Tengo balanceado el lado bueno y el lado malo. O sea, puedo meterles caña cuando toca, pero también hay que compaginar las dos cosas, que creo que es el truco.
Enhorabona per al premi, enhorabona on esteig i moltíssimes gràcies per tornar aquí als estudis a contar-ho. Hanna, Laura, Toni, moltíssimes gràcies a tots tres.
Gràcies a vosaltres.
11 i 28, seguim amb la música i petita pausa per publicitat.
Lletres Ràdio és diversió. Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Just ho avançàvem abans, a l'inici del programa, com aquest estiu, Mallorca, les Illes Balears en general, són un dels grans escenaris internacionals de les vacances VIP, de les celebrities.
Així és, Marta. Actors de Hollywood, esportistes d'èlit i membres de la reialesa han convertit l'illa en el seu refugi mediterrani i darrere de moltes d'imatges que després donen la volta al món, hi ha la feina pacients dels fotosperiodistes.
Per això ara volem saludar Julián Aguirre, periodista i fotògraf d'última hora, que fa anys que segueix de prop les estades dels famosos a casa nostra i que ara mateix l'hem enganxat fent guàrdia a l'espera que el rei Felip VI surti de Porto Pi a l'Hispània. Julián, molt bon dia, com estàs?
¿Qué tal? Pues muy bien, aquí efectivamente estoy delante de lo que es el Hispania, la nueva embarcación en la que participará el rey Felipe VI en esta 44 edición de la Copa del Rey de Vela, que comienza el martes. El lunes hay mediciones, atención porque podría hoy estrenarse a los mandos del timón de la embarcación, pero cuidado que lo mismo no sale, porque pues con lo que ha ocurrido en Ceuta... Por lo cual, cuidan mucho la imagen y posiblemente no sea un buen momento para pues fotografiar a su majestad el rey navegando mientras hay toda esta polémica en Ceuta. Pero bueno, aquí estamos varios compañeros esperando a ver si sale o no sale a navegar. Y junto a nosotros, pues como cuatro escoltas de Casa Real, por lo cual... Ahí estamos, en la incertidumbre.
Ja, però tu ens ho escoltes, Julián, ja hi tens bona mà, perquè ja són molt d'anys fotografiant aquest estiu Royal, que, clar, quan arriben les regates i la navegació, volen dir que ja comença l'estiu oficial a casa nostra.
Sí, bueno, para mí empieza cada año más pronto y cada año es menos real. ¿Qué quiero decir con ello? Como bien decíais en la entradilla del programa, Pues muchas estrellas de Hollywood, muchos famosos internacionales, pues han consolidado como Mallorca en su destino veraniego, ¿no? Por lo cual, desde junio ya vemos rostros conocidos. Empezábamos con un Steven Spielberg, empezábamos con un Michael Jordan, en definitiva, gente del mundo, pues como te digo, del cine, de la música, de Rod Stewart en la semana pasada. Por lo cual, son auténticas leyendas y gentes, digamos, que tienen un caché, ¿no?, profesional, como para llamarlos ya famosos. O otra es la otra parte de los influencers y de los nuevos famosos televisivos, que bueno, pues también hay que seguirles porque tienen su propio público, pero yo soy más clàssic en eso.
Julián Aguirre és un home clàssic i Mallorca, hem de dir que torna a aparèixer aquest estiu a les portades internacionals perquè tenim un senyor iot, aquest Rising Sun, ple de celebrities, crec que és el vaixell. Amb més celebrities per metre quadrat, Marta, ara mateix a Balears.
Mira, i a més se va mones, perquè gràcies a la localització a través del radar que especifica, no?, el punt en concret en què es troba el Rising Sun, ho veus? Ho tenim aquí, just a de vora. Bé, abans era a la zona de Cala d'Ià, però si me confirmeu, ara mateix, companys, que és el que estem veient, perquè no veig les lletres tampoc molt bé, la zona del Port de Solla, exactament, seria la zona del Port de Solla. És així, ho pots confirmar, Julián, que està navegant bàsicament per la zona de la costa nord?
Correcto, correcto, és així. És així, és una... Fíjate que todos los... Las embarcaciones llevan un localizador por si surge algo, por si ocurre algo, pues se sepa por dónde están, ¿no? Pero no todas, casi todas, y algunos incluso lo quitan para no saber por dónde...
Ah,
por ejemplo, claro, no todas las embarcaciones aparecen en esta aplicación.
Aquesta de moment sí, o al manco la tenim a pantalla.
Sí, porque creo que es hasta obligatorio, pero bueno, algunos hacen trampa.
Bé, parlàvem de que Rising
Sun... Por ejemplo,
Sun...
Cristiano Ronaldo, que també està per aquí, no lo vas a localizar.
O sigui, no poden seguir-lo per radar com estem fent amb el Rising Sun.
No, tendrás que seguirlo si vas a Puerto Adriano, que está allí la embarcación, aunque en este momento estás jugando a pádel. ¿Ha visto que exclusivas te ve?
Sí, perquè a Julián li agrada molt jugar a pádel en el polígon, que a mi això m'ha sorprès.
Bueno, intenta jugar allá donde puede y es verdad que hay como una fiebre de todos los futbolistas y exfutbolistas por este deporte. Ha habido un boom y recordemos que hace poco más de un año el propio Cristiano Ronaldo está construyendo lo que va a ser una ciudad de pádel. O sea, va a ser tan impresionante lo que está invirtiendo en esto que es alucinante. Y como bien te digo, pues es el de, yo digo que es el deporte para gorditos, ¿no? Con todo el cariño, el respeto, y yo juego mucho a pádel, ¿vale? Pero es un deporte que atrae la atención de mucha gente, de muchos ex y deportistas.
I en Cristiano Ronaldo, un any més, ha tornat a triar venir a Mallorca a passar aquest dia. Et saben què ha fet més enllà de jugar a pádel, Julián?
Sí, ha salido a navegar. A ver, os lo cuento, lo de Cristiano Ronaldo, ya no se sabe si es más famoso Cristiano Ronaldo o Georgina, su mujer. Atención, porque llegaron el jueves a última hora de la tarde. Allí estaba yo presente, hemos visto las primeras imágenes de ellos llegando en uno de sus jets privados. Digo jet privado porque tienen dos. Georgina tiene un jet privado y Cristiano tiene otro. No sé en cuál vinieron, en cuál de los dos. Llegaron acompañados del mayor de sus 5 hijos. Recordemos que se conocen desde hace casi 11 años, que tienen 5 hijos en común y además se prometieron hace un año. ¿Qué ocurre? Que nada más pisar Mallorca, los diarios digitales de Portugal empezaron a lanzar la noticia que se iba a casar la pareja, o sea, mañana sábado, algo que tuvo que salir un comunicado de la propia familia de Cristiano Ronaldo a desmentir. Por lo cual, ellos están viviendo aquí. Digamos, un fin de semana largo, porque hasta el lunes estarán por aquí.
O sigui, que de moment no tenim noces, el manco no de manera imminent, però tenim a la parella durant l'illa. Vull tornar al tema del Rising Sun, perquè no me queda clar si totes aquestes persones van a bord plegades, perquè hem parlat de Friends, Jennifer Aniston i Courtney Cox, que són amigues des de l'època de Friends, però també de Pedro Pascal, que tampoc m'apegava molt, no sabia que eren amics. O sigui, a tu tot te consta... No, és vera, és curiós.
Sí, lo molt, son, molt lo son. Més... Bueno, lo son. A ver, no he hablado con ellos, pero...
Amanda Anka, es que Jason Bateman... Claro. O sigui, que hi ha molt de celebrities a bord d'aquest Rising Sun.
Sí, hay actores, hay músicos y hay modelos. De hecho, están todos. Todos los
I
que
no
están
tenim, de moment, fotografies... De, o sea, no han davallat a costa, de moment, que sapiguem.
No, a tierra no. Solo bajo un modelo del cual no puedo decir, porque todavía tengo las fotografías
que
en la cámara.
Que encara no l'has publicada, no val.
Sí.
O sigui que...
De... Dos, que
te digo exclusivas, pero no todas.
No, exactament. Exactament, exactament. O sigui que de tota aquesta gent no tenim fotografies, seguirien en el vaixell en parlar sí. De Cristiano Ronaldo i de Georgina, que han arribat en dos jets privats diferents. Alguna novetat, alguna curiositat que podem tal vegada viure, no?, en els futurs dies i que encara no s'ha produït. Qui arribarà, Julián, abans de dir-te
pues mira,
adéu? Tens alguna constància de qualcú que pugui arribar de manera imminent?
Lo último que, aparte, estamos aquí varios medios de comunicación en Puerto Pie esperando a ver si aparece el rey Felipe. Te diré que anoche estuve en esta fiesta, no inaugural, pero sí celebración del inicio de la nueva etapa del Club de Mar. Y en ese momento, cuando aparcaba la moto en un pantalán, llegaba el Seven Seas, que es una embarcación tan impresionante como el Rising Sun. ¿Qué ocurre? Que el Seven Seas es propiedad del director de cine Steven Spielberg. ¿Vale? Possiblement te salga en ese radar con el que te gusta tanto investigar.
O sigui, he de posar en el radar, que ara ens hem acostumat
a cercar... I està ahí amarrado en el Club de Mar.
A cercar famosos a través del radar seria 7-6, el 7 març, si ho posam, mos sortirà on està realment aquest vaixell. Recorda'm, qui podria haver a bord del 7-6?
Pues como mínimo 23 marineros. El propietario no está, no se descarta que venga en los próximos días. Ya lo hizo el verano pasado, por lo cual lo mismo repite. Es de esos asiduos famosos que eligen Mallorca para pasar unos días.
¿Y dume celebrities?
¿Más? ¿Quieres más?
Pues no, dic yo, ¿no? Si es un vaixell tan gros.
Ah, no, lo que pasa que le gusta tener espacio, ¿sabes? No, normalmente en este barco ha ido Michelle Obama, ¿vale? Igual que en el Rising Sun. Es que entre ellos se codean, entre los millonarios se codean. ¿Sabes? Nosotros nos codeamos entre la gente de nuestra profesión, ¿no? Los periodistas y tal. Pues los millonarios y los famosos entre ellos se codean.
He de confessar que me comenten els companys de realització que han cercat el 7-6, però n'hi ha tant de 7-6 que deu ser com aquí les Balears posaria ese barque ponent o llevant, que també n'hi ha moltíssimes, o sigui que no són capaços de localitzar-lo. Per això necessitem els paparazzis, que són els que tenen la informació. Es que no, de bon de veres.
Claro, Marta, no es tan sencillo. Hay un trabajo de investigación, digamos, un trabajo muy preciso, de cirujano. Igual que lo que realizamos para conseguir una foto a algún miembro de la familia real. Es que no es fácil todo eso. Los tiempos han cambiado. Cuando estaba don Juan Carlos, pues le podías hacer a los reyes, hoy en méritos, podías hacerle fotos tranquilamente. Hoy cada vez que aparece Leticia, aparece Felipe o sus hijas, pues no es fácil. Los miembros de seguridad achacan que por motivos de seguridad no podemos estar ahí, que nos tenemos que poner en otra esquina, aparecen ellos, pero ¿cómo aparecen? De la manera, digamos, más artificial o, ¿sabes?, estirando camisas, arreglando el pelo, que todo salga perfecto. Eso no es naturalidad para los medios de comunicación, que, claro, quienes llevamos ya unas 3 dècades en esta profesión, notamos la diferencia.
Deixem a Julián Aguirre pendent al moll de Portopí, d'aquest vaixell de l'Hispània, i pendent també si la crisi migratòria internacional ocorreguda a Ceuta impedeix, no?, aquesta trajectòria en vaixell del rei Felip VI, que estava prevista per avui. Julián Aguirre, moltíssimes gràcies.
Un abrazo a todo el equipo, Marta, y buen verano.
Igualment per tu, tot i que segur que te tornem a saludar. 11:42, uns consells i més propostes encara aquí al dia.
IB3 Ràdio és investigació.
Mm.
Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no zondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa Porque? Molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, no, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
Man, no ho sé jo.
Sí, psicològic.
Però quan hi ha vacances?
Com quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. El dia, amb Marta Grau.
11:44, sempre dedicam un temps a la lectura i avui no és una excepció. Diuen de l'autora, que ara saludarem tot d'una, que és una de les veus més personals de la literatura catalana contemporània.
Així és periodista, articulista, narradora i observadora implacable de les contradiccions humanes. Empar Moliner acaba de publicar, atenció, Instrucciones per viure sense ella, una novel·la que parla de la mort, però sobretot de la vida, de la necessitat d'escriure i també del pas del temps.
Quin paper juga la literatura quan tot s'acaba, amb el seu humor àcid, tan característic, però també entendres poc habitual en la seva obra, Moliner contribueix i construeix una història tan insòlita com versemblant. Una escriptora amb una malaltia terminal decideix preparar la seva pròpia absència formant una altra persona perquè continuï escrivint en nom seu. En Pa Moliner, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
No, gràcies a tu per rebre'ns en aquesta cova meravellosa. Ara parlant del teu llibre, però m'afascina el teu fons de connexió.
Mira, aquesta cova, això és una masia, i això era la porquera. I trobo que està bé escriure allà on hi havia els porquets abans.
Un llibre que l'han qualificat com a hipnòtic pel seu punt de partida, que és que una escriptora decideix sobreviure després de morir perquè vol continuar publicant i que la seva feina encara tiri cap endavant encara que ella no hi sigui. Com va sorgir aquesta idea de història? Que crec que va sorgir a un conte de Nadal que te varen proposar a l'Ara,
sí.
I d'un conte vas estirar perquè vas dir jo amb un conte no en tenc prou.
Ho vaig fer fa molt temps, en època de l'enyorat Carles Capdevila. I llavors el vaig deixar al calaix. Jo crec que les meves novel·les, els contes són una altra cosa, però les meves novel·les tenen un punt de partida sempre... No hi ha misteri, no hi ha massa argument. A mi m'agraden les històries amb poc argument, amb excurs, amb giragonses, amb circularitat, i aquesta no és una excepció, i per tant a la primera pàgina tu ja saps què passarà i no hi ha això que diuen ara les sèries, que no hi ha gir de guió. Doncs, aquesta és la qüestió.
Clar, tu dius, des de la primera pàgina ja saps allò que passarà, i més que la mort, allò que tu proposes és una reflexió sobre la necessitat de continuar, de perdurar. No sé què t'interessava a tu d'aquest tema. No sé si se pot desaparèixer o la necessitat de continuar sent útil.
Mira, sobretot aquest ofici que fem, escriure en aquesta llengua. Fa anys que ens diuen que s'està morint. L'ofici, la llengua... Jo quan vaig començar a escriure, que era l'any 99, que encara es comptaven pessetes, ja ho dèiem, és que s'està morint la llengua, I probablement tenim tots raó, eh? I probablement ara, com mai, s'està morint la llengua, ara com mai. Però justament per això, i l'ofici de periodista també, l'ofici de periodista com el vam entendre fa tants anys, no? Ara és tot una altra cosa. Fixa't tu que quan parlàvem d'això, el mitjà que pensàvem que moriria primer, i així ho cantaven els Bagels, era la ràdio. Us en recordeu? Exacte. De Video Kill the Radio Star?
I en canvi... I mira, som ben vius.
És al revés, és al revés. És la ràdio, són els podcasts, el que sobreviurà. Per què? Perquè la ràdio va tenir clar fa molt temps, a diferència de la tele, que l'ésser consumidor faria més d'una cosa alhora. Llavors la ràdio va bé per conduir, va bé per netejar, va bé per fer feina al camp. L'audiovisual és una altra cosa.
I en part...
I tot i així... Digues, perdona.
No, et volia demanar introduir primer ja una altra escriptora, Clàudia Pruna, que també és articulista i a més veu radiofònica, ara que parlava un poc de ràdio, podcast i de més. Clar, és inevitable pensar que hi ha punts de contacte en tu, no sé tan estrets, però a la llarga un poc sí. Com jugues amb aquesta frontera entre autobiografia i ficció?
Mira, la pregunta aquesta que tu m'has fet, que me la fan sovint a les universitats o als clubs de lectura, als lectors. Llavors, tot sovint, de vegades, el catedràtic o la persona que porta el club de lectura els diu, home, quina pregunta. Però és una pregunta molt pertinent, que és una pregunta que ja m'han fet abans perquè tant aquesta novel·la com la que vaig fer anteriorment són en primera persona. Llavors, quan fas una novel·la en primera persona... i el personatge que narra comparteix amb tu gènere i edat, doncs és inevitable la pregunta. Llavors, aquesta història es pot llegir en clau autoparòdica. Jo ho he pensat així. Quan em pregunten què hi ha de mi en les novel·les o en els contes, sempre dic tot és veritat i tot és ficció. Per què? Perquè a mi m'agrada mirar, observar... Bé, aquest és el nostre ofici, no? Aquest bonic ofici. M'agrada copiar del que veig, però les històries estan tractades en ficció perquè han de funcionar com a artefactes de ficció. Tu? O sigui, no t'he contestat.
Bé, però...
No, has dit que mitjo-mitjo,
ja,
no?
Va bé,
és una contestació de ficció.
Sempre, des de la primera novel·la.
Que és el que sempre sospitem dels autors, no? Que una part
sí, sempre ho sospitem.
Exacte.
I quan ens comprem el llibre d'un autor que no coneixem, jo almenys el primer que faig és mirar la fotografia. I sense voler, l'assimiles al personatge. Jo sempre, un dels meus autors favorits, fins fa poc podia dir, el meu autor favorit viu és Martin Amis, però ara ja no ho puc dir perquè Martin Amis ja no és un autor viu, per desgràcia, no? I la seva última obra ja la tenim. Doncs jo, Martin Amis, que l'admirava molt, sempre, 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 sense voler, el personatge de Dinero el veia ell. I un dia el vaig entrevistar i li vaig dir, i em va dir, intenta no fer-ho. I jo li deia, ho intento, però et veig a tu. I deia, intenta no fer-ho, gaudiràs més de la novel·la. Però és així, no? És a dir...
Clar, vivim envoltats. Som en conversa amb en Pau Moliner, que acaba de publicar Instruccions per viure sense ella, una història que ja dic que no és autobiogràfica, perquè ella, que és afeccionada en els còctels, hi ha qualque cosa de la seva essència, però la beguda final no és en Pau Moliner. Clar, vivim en... Sempre has tingut un punt provocador, i en aquesta novel·la m'ha fet gràcia que vivim en revoltats d'intel·ligència artificial capaç d'imitar estils, i tu el que proposes en el teu llibre és precisament formar algú perquè escriguin l'estil d'una altra persona. Si això no és revolucionari, ja no sé què ho és.
Ella, el personatge... Bé, tots nosaltres, a lo millor, podem imitar l'estil d'un autor que ens agrada o fins i tot d'un autor que no ens agrada. Molts autors catalans, moltes autores catalanes, que, volguer o sense volguer, rodoredegen, no? Fan una mica de rodoreda. Imitar, potser, aquest estil... És a dir, és com quan diuen, oh, Picasso, el meu fill ho faria. Clar, perquè la qüestió és inventar-s'ho. Imitar l'estil de la rodoreda de la plaça del Diamant pot ser un exercici que molta gent pot fer, no? Qui fa aquest exercici se n'oblida d'una cosa fonamental. La Rodoreda tenia una brutal mala llet. Qui la copia sovint li treu mala llet. Llavors, ostres, jo crec que es pot imitar. La intel·ligència artificial ara mateix està fent de tot. A mi m'han dit, en una agència de premsa que conec, que van entrevistar un jove periodista i li van dir, molt bé, l'entrevista en persona ha anat molt bé, i ara, sisplau, podries redactar una nota de premsa? I ell va dir, no. Jo sempre que haig d'escriure ho fa la intel·ligència artificial. Bé, és com fer un vi perfecte. A mi m'agrada la bellesa de la imperfecció. La bellesa no canònica m'agrada. M'agraden la gent que té un nas més gros de l'habitual, la gent que no té un pes perfecte. M'agrada sense poder-ho evitar. I amb l'art em passa igual.
Ara que has dit que t'agraden les persones amb un nas fora d'allò habitual i en sobrepès, estic supercontent perquè m'has descrit una mica a mi. Això vol dir que si me top amb en Pa Moliner, potser mos farem amics, cosa que me faria molta il·lusió.
Sí, a mi sempre m'agrada fer-me amiga. A mi la gent m'agrada molt. M'agrada la gent. Després també em canso, com tothom, no? Però hi ha molta gent que amb la que aniria a sopar, segurament. La que fa, sobretot, un ofici que li agrada, sigui el que sigui.
Crec que acabes de descriure totes les característiques que té Xisco Nadal. O sigui, que el sopar, que sigui aviat, quan tinguem en part per aquí.
Va, doncs, escolta'm, jo haig de venir un dia d'aquests. Jo haig de venir a la Fira del Llibre.
Per això?
Si no vaig errat, doncs ja per setembre tindrem en Pa Moliner passejant per ciutat, que vendrà a presentar aquest Instruccions per viure sense ella, una novel·la
doncs
que vos recomanem. Perfecte, quedam i mos veim. Veuràs una persona en sobrepès, nas gros, i a qui li agrada la seva feina. I ja m'identificaràs tot d'una.
I t'agraden els còctels?
Aquí ets l'únic hàndicap que tindrem, estimades, que jo no bec alcohol. Però en podem fer de còctels verges.
T'ho preguntava perquè preguntaves pels còctels, però no, jo si vinc aquí, tinc molts vins a la cua per tastar i retastar, hombre.
Aquí, a més,
hi ha una feina xulíssima de recuperació de varietats. O sigui, ja cellers... amics meus, que quan arribo espero que estaran ja preparats.
Idò, queda apuntat. Ja ho sabeu. Instruccions per viure sense ella, en Pa Moliner, publicat per Columna. Una lectura meravellosa per aquest estiu i de cap a cap d'any. En part, fins setembre, idò, una abraçada.
Fins setembre. Adéu.
Adéu. I aquí nosaltres no podem viure sense ell, perquè si no, com tindríem la informació esportiva?
No se m'acord millor presentació per en Toni Fuster, que soni la seva música.
No sé si me posaré vermell encara.
Repassa l'actualitat esportiva, Toni, que per on passa? Per el
passa
partit d'ahir,
per un Real Mallorca, no? Que ja ha guanyat dos partits a Marbella, dos amistosos que va realitzar l'equip de Luis García Fernández, va guanyar també contra el filial, de moment ple de victòries. Ara dimecres esperar que passaran al Ciutat de Palma en el partit contra el PSG. A les 9 del vespre, de les 8, Esportes en Joc, a IB3 Ràdio, en tota l'emoció també d'aquesta preparació en vista a la Lliga que començarà el dia 15 a Somoix contra el Valladolid. D'aquí una estona te presenta el Mallorca tres futbolistes, concretament Antonio Roca, Alex Sala i el porter Arnau Tenes, el porter que ahir va debutar amb la camiseta del Mallorca de titular. I això per un costat, per altra banda, el Palma Futsal, que ha presentat avui dos futbolistes, concretament a Julio Zanotto i Rodrigo Monteiro. Es tracta Zanotto, ha firmat per dues temporades més una altra opcional, és una batanca brasiler, procedent del Cairat, i l'altre futbolista era un jove pivot internacional portuguès sud de nou, Rodrigo Monteiro, era un jugador que vol créixer i sumar títols amb el Palma Futsal, que ha fet un molt bon equip. Ara la feina vendrà de l'entrenador, d'Antonio Vadillo, de saber també manejar tots aquests jugadors, tots aquests futbolistes, en vista una temporada com sempre dura i exigent, i en l'objectiu de tornar a Europa en vista a veure si el Palma Futsal pot seguir acumulant més trofeu, més Copa d'Europa.
Que tinguis un molt bon cap de setmana.
Molt bé, igualment, Marta.
Repassa el contingut del programa al dia, començant per Piti Uses i Laura Tur. Bon dia.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I d'on altres, avui tenim moltes propostes culturals per passar el cap de setmana. Parlarem de llibres amb en Julio Ranz, que ens recomanarà una novetat editorial. Després coneixerem nova música, que ens descobrirà en Pere Navarro. I, com sempre, repassarem el més destacat de l'agenda cultural del cap de setmana amb la nostra companya Ivonne Aranyó. I en Raül Medrano ens portarà de viatge per la península ibèrica i fins aquí puc llegir perquè no sé ben bé què ens espera, la veritat.
I que partiu de viatge, com tantes persones avui, dia 31 de juliol. Moltíssimes gràcies, companya.
I igualment a tots.
I Jaume Noguera, què mos du avui amb el Dia Mallorca?
Mira, avui continuarem parlant d'aigua, perquè tota Mallorca té problemes d'abastiment d'aigua. Tantes, així que a Santanyí faran un grapat de perforacions per no sobreexplotar l'aqüífer i repartir millor la xarxa d'aigua. Parlarem, de fet, amb l'empresa que gestiona l'aigua de Santanyí, que se diu la Figuereta. Després parlarem amb la denominació d'origen oli de Mallorca, perquè sembla que la calor tampoc va bé per les oliveres. L'olivera treu aigua d'allà on pot, i si no la pot treure d'en terra, la treu dels fruits. Això fa que l'oliva sigui més petita i que tingui menys oli. De fet, sabrem com ha anat la campanya de l'any passat pel que fa a ventes i com pinta octubre-novembre, que és quan comencen a recollir. I avui en Xavi Oliver mos durà fins a Irlanda, un país molt musical, moltes tradicions, celtes, fades, llegendes, una verdadera meravella. I molta música, moltíssima música. Sinéad O'Connor, U2, un cregut de coses.
Aquestes són les propostes. Acabam, per fi, no?, per recordar-vos que si heu de partir a l'aeroport ho falleu en temps, perquè avui s'espera moltíssim de moviment als aeroports de les Illes Balears. Més de 1.500 operacions, unes 140 manco, que l'any passat l'aeroport de Palma concentra la major part del trànsit, amb 980 vols, seguit d'Eivissa, amb 437, i Mo, amb 176. Probablement hi ha retard. A primera hora hi havia el manco 14 vols que tenien retard, així que, com vos deia abans, si heu de partir a l'aeroport, que sigui amb temps. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. Tornem dilluns a partir de les 9. Que passeu un bon cap de setmana.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.